Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Un matí de finals del mes de febrer de l'any 1956, el carter d'Alcover, carrers de pedres i terra, cases en blanc i negre, tolls glaçats, li va entregar una carta a la Irene Vallverdú. Era la Clotilde, esposa de Joan Puig i Ferreter. Estava datada el 8 del mateix mes a París i informava que el dia 2, festivitat de la Candelera, a les 7:15, deia la textualitat de la carta, havia mort l'escriptor salvatà a l'exili francès. Aquest escrit el van poder llegir en una publicació de l'alcoverenc i periodista Josep Maria Girona. Aquest divendres, 22 de febrer, al punt de les 7 de la tarda, el Museu d'Alcover acollirà la xerrada Joan Puig i Ferreter, el llegat d'Irene Vallverdú. Josep Maria, gràcies per haver vingut fins aquí als estudis d'Alcover Ràdio, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Com estem?
Bé, molt bé, molt bé.
Bé, a partir d'aquí, des d'aquest moment que els comentava fa uns instants, es genera una gran història per conèixer i sobretot per descobrir quin vincle té el nostre poble, Alcover, amb Puig i Ferreter, un important dramaturg del modernisme, escriptor i polític català. Primer de tot, quin és el motiu perquè hagis indagat, no? Hagis pensat en aquesta figura de Puig i Ferreter? Què és el que t'uneix?
Això fa 25 anys, em sembla, quan estava estudiant. No, més anys fa. Això és dels anys 81, doncs 82. Jo estava estudiant a l'Autònoma i el professor Ramon Bernils va encarregar-nos un treball sobre algú que hagués estat periodista i novel·lista alhora. I aleshores jo vaig pensar en Puig i Ferreter per dues raons. Una, perquè estava al costat d'Alcover. Era fill de la Selva. No estava. Havia mort. Era fill de la Selva i, per tant, la Selva era al costat d'Alcover. Me va semblar que, si hagués d'investigar alguna cosa, doncs ho tenia a prop. I dos, perquè havia llegit només un llibre del Puig i Ferreter, que era Servitud, que en l'edició que jo vaig llegir tenia un subtítol que deia Memòries d'un periodista, per això el vaig llegir. I així va ser com vaig començar a posar-me dins el territori del Puig i Ferreter. Vaig arribar a casa, li vaig comentar a mon pare em va dir, vés a veure l'Irene. Jo no sabia qui era l'Irene.
Qui era l'Irene? Qui és la Irene?
Sí, bueno, doncs jo em vaig a veure l'Irene, al carrer de la Costeta amunt, entro a casa seva, no la coneixia de res, i el primer que em sorprèn és quan entro, que a mà esquerra, segons entres, en un salonet que tenen ella i la seva filla, que encara hi és, que és on treballaven, cosien bosses, a mà esquerra hi havia una estanteria i tot plena d'obres de Puig i Ferreter. Tot ple d'obres de Puig i Ferreter.
Imagino que aquella imatge et queda, no?
Sí.
Gravada a la retina.
Sí, esclar, perquè vaig quedar sorprès. Perquè Primer, quan mon pare em diu vés a veure l'Irene, vaig pensar que cony passa amb l'Irene. I segon, que quan veig allò, dic, bueno, doncs mon pare tenia raó, alguna cosa hi ha.
Potser sí, no?
Alguna cosa hi ha aquí, no? I, bueno, l'Irene ens vam estar parlant durant 25 anys, cada dia, però cada dia no, vam parlar molt sobre les seves vivències i vam coincidir en que, a més, havíem nascut tots dos el mateix dia, d'anys diferents, sí, el 19 d'abril, i mica en mica vaig anar esbrinant què hi havia al darrere d'aquesta relació entre Puig i Ferreter i l'Irene. Sí.
Per tant, el seu pare sabia alguna cosa ja?
Ho sabia tot el poble, és a dir, més o menys es parlava, no?, de que Puig i Ferreter havia tingut vinculacions amb la Irene. I aquestes vinculacions, jo vaig anar indagant, vaig anar sabent, l'Irene em va explicar que la seva àvia havia estat dida de Puig i Ferreter, i la sorpresa va ser majúscula quan les explicacions de l'Irene van coincidir amb la correspondència que ella tenia. Una correspondència que fins aleshores ningú havia conegut, i jo crec que fins avui encara ningú sap, en la que el Puig i Ferreter enviava cartes habitualment als seus didus. El dido era, si el Puig i Ferreter neix, la seva mare no té llet, el seu pare no el reconeix, l'espòs de la seva mare, que no era el seu pare, repudia la seva mare, Puig i Ferreter neix amb la seva mare sol, la seva mare té una infecció, no li puja la llet, busca desesperadament una dida i la dida la troba al molinet de Ca Batistó, al Cuber. I aquesta dida era la que 30 anys després esdevindria l'àvia de la Irene.
Curiós.
Sí, sí.
Per tant, ja coneixem a priori quin era aquest vincle, no? Que teníem al nostre poble.
Exactament. I després, clar, quan l'Irene es fa gran, doncs viu en un ambient en el que aquí al Cuber venien el Puig i Ferreter, quan es va dedicar ja a la política, quan l'Irene tenia ja al voltant de 17, 18 i 9 anys, Puig i Ferreter es va dedicar a la política, cosa de la que se'n van penedir sempre, però això ja ho explicarem divendres, o si surt avui també ho podem explicar. I gràcies a que es va dedicar a la política, va ser diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, a les Corts, va ser delegat de la Generalitat a l'Abadia de Montserrat, va ser conseller d'Assistència Social. Bé, gràcies a tot això va ajudar l'Irene. L'Irene era una noia amb ganes d'anar a Barcelona i de formar-se, es va formar a l'escola d'infermeres de la Generalitat. Era molt complicat, als anys 30, que una noia jove d'un poble rural pogués anar a Barcelona a estudiar. Ella ho va fer per mediació de Puig i Ferreter. Després, per mediació de Puig i Ferreter, va entrar a treballar a la maternitat, amb la mala sort de que un parell d'anys després d'entrar a treballar van entrar les tropes franquistes, el gener del 39, i van substituir les infermeres que treballaven a la maternitat per monges. De tal forma que el seu valedor, Puig i Ferreter, ja era a París, on havia estat destinat per la Generalitat com a delegat del govern encarregat de comprar armes per la guerra, per la república, i la Irene, doncs l'any 39, va tornar al Cuber.
I com va ser aquesta tornada? Complicada.
Home, m'imagino que devia ser complicada. L'Irene d'això no en parlava mai, no en parlava massa. De fet, la xerrada d'aquest divendres, diguem-ne, s'acaba el 39, saps? És a dir, s'acaba el 39... No s'acaba el 30, s'acaba el 56, que és quan mor Puig i Ferreter, i que és quan es produeix fins a l'any 60 la última de les cartes que hi ha entre Puig i Ferreter i la Irene, i entre la vídua de Puig i Ferreter i la Irene, que és la que li diu a la Irene que Puig i Ferreter ha mort. No? I bueno, és aquesta la història, més o menys.
La Irene, podríem definir-la com una dona moderna per la seva època, no?
Sí, perquè va tindre aquesta necessitat d'anar a formar-se a Barcelona. Jo no sé exactament com va anar, perquè tampoc vam entrar
en detall.
Sí, i perquè a més jo li he agafat, és a dir, la importància d'aquesta documentació jo l'he vist en els últims 10 anys, quan l'Irene ja no hi era, saps? És a dir, l'Irene ho tenia allí, ho tenia tot allí, mirant alguna carta, mira, aquest va ser el dia que em va enviar no sé qui, que em va fer no sé què, que em va dir no sé quantos. I parlàvem d'això, no? De cartes costumistes, però tampoc hi donava més importància. És a mesura que descobreixo la figura de Puig i Ferreter, la llegenda negra que hi ha al darrere de Puig i Ferreter, sobretot des del moment que es dedica a la política, la importància que té Puig i Ferreter per la literatura catalana, quan me'n dono compte de la importància d'aquestes cartes que pot tenir les cartes de la Irene, no? Però mentre ella i jo parlàvem, tampoc vam entrar en detalls, saps?
Per tant, Puig i Ferreter també, pel que ens comentes, una persona important, però un gran oblidat alhora.
Sí, jo aquest divendres començaré parlant de la llegenda negra de Puig i Ferreter, perquè Puig i Ferreter va cometre un error dit per ell, això no ho dic jo, que és dedicar-se a la política. Doncs així com va ser un gran dramaturg i un excepcional novel·lista, Puig i Ferreter no era un home polític, però és que a més va estar de pega, va ser un perdedor de la política, perquè quan va a França per comprar armes per la República, aquesta compra-venda li genera unes comissions que després serveixen als seus adversaris polítics, sobretot els exiliats americans, exiliats als països d'Amèrica del Sud, per atacar Puig i Ferreter dient-li que s'havia quedat amb aquestes comissions. Puig i Ferreter sempre es va defensar dient que això ho va fer per ordre del Tarradellas i que, a més, no s'ho va quedar ell, sinó que ho va repartir entre els exiliats a França. Però entre això, entre que un antic amic seu, ara adversari, que es deia Ferran Canyameres, que va escriure un llibre que es deia El gran sapastre, que li deia de tot, el Puig i Ferreter.
Dedicat a ell?
Sí, sí, El gran sapastre, sí, dedicat al Puig i Ferreter. Tenien deutes pendents. Entre tot, tot plegat, Puig i Ferreter se sentia sol a París, primer a Sant Martin Le Beau, després a París, se sentia enganyat, se sentia lluny de casa seva i atacat. I en aquest batibull se li acut escriure un dietari que es diu Resonàncies. I esclar, quan escriu el dietari Resonàncies, allí carrega contra la classe política catalana, contra Macià, contra Companys, contra Tarradellas. I durant el franquisme, Puig i Ferreter és un gran oblidat per raons òbvies, era republicà, era l'exili, però és que quan arriba de nou la Generalitat l'any 79, no és que sigui un oblidat, però tampoc ningú el reivindica. Per què? Doncs perquè en aquells moments, faltats al nacionalisme català d'herois i de màrtirs, feia por reivindicar la figura d'un personatge que va ser moltes coses en l'àmbit de la política, catalanista de dalt a baix, però que al moment final de la seva vida, pels motius que he explicat, va ser molt crític amb el catalanisme.
És cert que Puig i Ferreter va escriure obres a casa nostra,
sí,
al nostre poble?
Sí, això es pot veure a l'exposició que després es podrà veure després de la conferència. Jo no sé si en va escriure moltes o poques, però segur que en va escriure dues, perquè són dues que al final hi posa Molí de Batistó al Cuber. Una és La dama enamorada i l'altra és Aigües encantades. Probablement les millors obres dramàtiques de Puig i Ferreter en aquest primer moment de la vida literària de Puig i Ferreter, que abans de dedicar-se a la novel·la, que és per on se'l coneix més, però abans de dedicar-se a la novel·la va escriure, repeteixo, diverses obres de teatre, entre elles La dama enamorada i Aigües encantades, que s'han teatralitzat a Barcelona recentment, en els últims anys, moltes vegades. Aquestes dues estan escrites al Cuber.
I tornant al tema de les cartes, aquestes arriben a les teves mans, no? A través de la Irene. Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, nosaltres parlem de la Irene, però com la podem ubicar? És a dir, la Irene qui era, no? I actualment, quina és la persona de referència
sí,
que tenim?
Bueno, l'Irene vivia al carrer de la Costeta amb la seva filla. La seva filla és la Montserrat, que encara viu al mateix lloc, que és la Montserrat Molinet, que es diu, la Montserrat Vallverdú, que té ja 82 anys. I l'Irene va morir fa 12 anys, 12 o 13 anys, va morir fa... va aguantar bastant. I ja et dic, vivia a dalt al carrer de la Costeta al final, i la Montserrat segur que... els més grans del Cuber segur que la coneixen, els més joves no tant.
Aquestes cartes arriben a les teves mans a través d'aquestes converses, no? La Irene creu que les has de tenir tu.
No, bueno...
I en quin... I en...
Bueno, l'Irene el que no vol és que es perdin. Uh-huh. L'Irene el que no vol és que es perdin, ni les cartes ni els llibres. I llavors, degut a aquesta relació que vam mantenir durant tants anys, més de 20, quan ella ja veu que tard o d'hora es morirà, un dia em diu, li diu a la seva filla: nena, quan jo no hi sigui, vull que tot això s'ho quedi Josep Maria. I el dia que mora, al cap d'una setmana, em truca a la Montserrat, em diu: puja, vaig pujar, em diu: agafa el que vulguis. I aleshores vaig agafar, doncs, totes les cartes i tots els llibres de Puig i Ferreter, els he tingut a casa en aquests, durant aquests 15 anys, o 12, que fa que va morir l'Irene. I ara que ja no em dedico a la feina a la que em dedicava i que em portava, diguem-ne, molta feina i molt de temps, em traia molt de temps, doncs ara he pogut una mica recopilar-ho, racionalitzar-ho, pensar-ho, i crec que era el moment per explicar-ho.
I com el Cuberencs podrem veure, podrem gaudir d'aquestes cartes?
Sí, sí, ja dic, a part de que hi haurà una conferència, una xerrada, després de la xerrada al museu s'inaugurarà una petita exposició on hi han aquestes cartes, on hi han bueno, les cartes hi són totes, el que passa que, clar, se n'exposen tres o quatre, no? Però de sèrie hi són totes, i per tant la gent les podrà veure. L'Esther, la directora del museu, està acabant de pensar alguna petita sorpresa, alguna alguna història per tal que la gent pugui tocar-les físicament, no?
Per començar a fer boca i ja per anar acabant, què viurem aquelles persones que ens acostem divendres fins al museu? En què consistirà
aquest acte?
A Ca Cosma, perdó. Recordem que és un acte que s'organitza des del Museu del Cuber. S'ha cregut oportú que s'inicia a Ca Cosma per després finalitzar en el nostre equipament cultural. Ho avancem una mica. El que evidentment volem és que la gent hi vagi, no?
Sí, no i tant. A veure, aquest acte constarà de sis parts, més o menys, sis parts, la gent que no s'espanti, que són curtetes. A la primera part hi haurà una explicació de la llegenda negra de Puig i Ferreter, perquè jo crec que és bàsic entendre-ho per entendre el personatge. Puig i Ferreter era una persona molt polièdrica, molt complexa, i per tant s'ha de començar per explicar qui era Puig i Ferreter, perquè, repeteixo, hi haurà gent que potser no sabia encara qui era, o no l'ubicava, o l'ha sentit a parlar però no sap exactament qui. La segona part seria els orígens de Puig i Ferreter, és a dir, sense aquest naixement al que abans feia referència, la relació entre Puig i Ferreter i l'Irene no hauria existit i les cartes no existirien. Per tant, crec que també és important situar l'origen d'aquesta relació. El tercer punt serà parlar del Puig i Ferreter, dramaturg i periodista, perquè també va ser periodista el Puig i Ferreter. La seva passió era escriure, i fer de periodista ho feia només per guanyar-se la vida, però no tenia cap interès. De fet, és molt crític amb la professió periodística. La quarta part seria el Puig i Ferreter novel·lista excepcional i el Puig i Ferreter polític, que vindria a ser el mateix que hem dit abans, és a dir, es dedica a la política per a altres coses, però no és que tingui una gran visió política de tot plegat. La cinquena part seria parlar de l'Irene, és a dir, gràcies a la política, gràcies a que Puig i Ferreter es dedica a la política, l'Irene pot anar a Barcelona. I la sisena part seria la relació epistolar que mantenen tant Puig i Ferreter com la seva vídua amb l'Irene durant l'exili.
Bé, es tracta d'un gran tresor el que t'arriba a les teves mans i en concret doncs, el que s'estructurarà al llarg d'aquest acte d'aquest divendres i que evidentment doncs, quedarà en donació al Museu del Cuber. Suposo que una mica satisfet no? de tot plegat, del que s'ha fet, del que podem trobar i evidentment doncs, de poder conèixer aquesta vinculació d'un personatge doncs, important amb el nostre poble, amb el Cuber, no? Que segurament doncs, molta gent desconeix.
A veure, contem per dues coses. Una, perquè aquest material no es perdrà, que és el que volia l'Irene, i per tant, en mans del museu no es perdrà. I dos, per ajudar una altra vegada, que jo crec que totes les vegades que s'ajudi és poc, a la reivindicació de la figura de Puig i Ferreter. A veure, jo sóc un apassionat de Puig i Ferreter, suposo que per culpa de l'Irene i per culpa d'aquesta història amb la que m'he trobat i del Ramon Barnils i tot plegat. Però clar, un cop m'hi poso, he llegit pràcticament totes les obres del Joan Puig i Ferreter, i és un, repeteixo, un novel·lista excepcional. Però és que això no ho dic jo, que podria, algú podria pensar que sóc un tipus que estic així una mica penjat del Puig i Ferreter, no ho dic jo, sinó que en el pròleg de l'edició de Camins de França que es va fer per l'edició 62 fa una vintena d'anys, el Guillem Jordi Graells, era un personatge que des del començament va reivindicar la figura de Puig i Ferreter. I que per tant ha prologat la reedició de les seves obres. En aquest pròleg de Camins de França diu: Camins de França és una de les peces cabdals de la prosa narrativa d'aquest segle, i així ho reconeixen els crítics que el 1973 seleccionaren la producció literària escrita en català des de 1900 a la Guia de Literatura Catalana Contemporània de 1962. Camins de França fou l'obra més votada després de Solitud i al costat del Quadern Gris, La plaça del Diamant, Pinya de Rosa de Joaquim Ruyra i Les memòries de Segarra. Joan Fuster va dir que Puig i Ferreter probablement va ser el novel·lista més important de la primera meitat del segle XX. Per tant, qualsevol cosa que es faci per recordar la figura d'aquest il·lustre salvatà amb vinculacions amb el Cuber crec que és important.
Bé, per tant, ja ho saben, aquest divendres 22 de febrer al punt de les 7 de la tarda el Museu del Cuber organitza aquesta xerrada Joan Puig i Ferreter, el llegat d'Irene Vallverdú, un acte que s'iniciarà a Ca Cosma i després doncs, marxarem fins al museu a acabar d'aprofundir sobre aquest tema. Josep Maria Girona, gràcies per haver vingut fins aquí. Ens retrobem divendres, no?
Bueno, per cert, hi ha una altra cosa que també es veurà en aquest acte, i és que tu i l'Àngel Moró llegireu les cartes.
Cert.
És a dir, hi haurà
Encantats.
Una dramatització.
Per tant, ja ho saben, ens veiem divendres i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.